de reina de la creació només n'hi ha una, i la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país i, sobretot, té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
Una Sílvia Soler que arriba cansada però contenta després d'un Sant Jordi que com sempre,
esplèndid,
són
esplèndid.
Especials. Sí, és un dia màgic.
El d'aquest any molt, perquè el clima va acompanyar moltíssim, no vam tenir fred, ni calor, ni va ploure, i va ser una jornada esplèndida. Tothom tenia una mica d'angúnia d'allò de si cau en diumenge, i no, ha estat un Sant Jordi fantàstic.
O crec que no hi ha res que aturi Sant Jordi i les ganes de la gent de gaudir de Sant Jordi.
Esperem que no.
Perquè precisament aquest any, en diumenge, patia molt.
No, al revés, molta gent que venia doncs de pobles o de Mallorca, per exemple, molts mallorquins, i al final, després de firmar molts llibres a mallorquins, vaig dir, què passa? I em va dir, home, que és diumenge i hem pogut venir. Vaig dir, clar, és veritat. O sigui, fantàstic. Que també està bé que d'entrar en tant caigui en diumenge. També estic contenta per una altra cosa, i és que ahir vam veure el primer capítol de Nit i Dia, i després de la sèrie, que a mi em va agradar moltíssim,
brutal,
vam fer aquell programa explicant com es fa una sèrie. Sí. I nosaltres ja ho sabíem tot, perquè el Lluís Arcarazo ens ho havia explicat i m'has passat aquí. Has vist?
Ja. Us he de dir que el capítol d'ahir jo em vaig posar les mans al cap, els peus, els ulls, m'ho vaig posar tot.
Sí.
Perquè no és el problema, els qui no l'hagueu vist, el problema no és tant la trama policial de l'assumpte ni la part forènsica. El problema és que tracten d'un tema que ara mateix està molt aquí.
Molt present, per dir-ho així.
I el tracten sense pèls de la llengua.
Sí, senyor, molt agosarada la sèrie.
Absolutament.
I espectacular, sí.
Doncs un plaer, vam tenir el Lluís Arcarazo aquí explicant-nos com es feia una sèrie i com es feia una sèrie com Nit i Dia, i avui, ja ho sabeu, la muntanya màgica és el món dels creadors dins de l'Estat de Gràcia, perquè nosaltres volem saber tot dels creadors i les creadores, i per això parlem amb ells i amb la gent que hi treballa o hi col·labora. I també ens interessa conèixer de prop algú que es cuida de detectar i exhibir el treball dels creadors, d'orientar-los i de posar en contacte els amants de l'art amb els artistes. Avui a l'Estat de Gràcia tenim el Jordi Bernades. Com estàs, Jordi?
Molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè volem parlar d'art i de creació, però també volem parlar de l'aspecte de negoci que té el món de l'art, diguéssim, no? I a veure, la persona adequada és en Jordi Bernades, que fa un segon que m'estava explicant que aquest mes de juny celebrarà les bodes de plata de la seva galeria,
sí.
25 anys. Per tant, l'any 92, el mes de juny, vol dir en la Barcelona preolímpica, va ser quan vas obrir la galeria.
Sí.
Quants anys tenia, Jordi?
26.
Fas una idea, Roger, d'obrir una galeria d'art amb 26 anys?
De sobte he pensat que feia jo amb 26 anys i no ho voleu saber, de veritat que no.
A veure, la veritat és que al començament em deies que especialitzada en pòsters més aviat,
sí, no? Sí, vaig començar amb pòsters perquè la veritat és que no sabia com funcionava una galeria i la millor manera de començar és tirant-te a la piscina encara que no sàpigues nedar, no? Llavors hem posat pòsters, obra gràfica, i els primers diners els vaig fer gràcies a una persona que estava al Comitè Olímpic, que em va passar pòsters de les Olimpíades. Barcelona no estava acostumada als turistes, i els turistes no sabien ni on anar.
I
llavors jo vaig vendre molts pòsters als turistes, que em vaig quedar tan mort que al setembre vaig dir que això jo no podia continuar d'aquesta manera i vaig canviar la galeria perquè era molt cansat.
Imagina't com quan ha dit Barcelona no estava acostumada als turistes, ja no me'n recordava d'això.
Han passat 25 anys.
Hi havia una època
No n'hi havia.
Hi havia una època que no venien turistes a Barcelona. Això és una cosa ja que sembla impossible.
Després van venir èpoques boníssimes per la ciutat i pel món de l'art en general. Després va venir la crisi que tots coneixem i ara doncs estem intentant remuntar, no, Jordi?
Sí, bueno, a mi, sempre que vam queixo amb els amics, sí, em diuen una paraula que ja la començo a odiar. T'has de reinventar. Jo, bueno, sí, la veritat és que, de fet, la feina de les galeries en els últims 20 anys ha canviat radicalment, perquè la internet, els e-mails, el món de les imatges, totes les xarxes socials ho han canviat tot, no? La galeria ja no la portem com abans, no? Abans jo recordo que feies una exposició, ho ensenyaves als clients, enviaves un catàleg,
sí.
Que això quasi ha desaparegut, però ho envies per internet.
Un què?
Un catàleg. Que la gent se'ls guardava, a més.
Sí,
I llavors la gent et trucava, escolta, reserva'm aquest quadre, perquè les imatges eren molt verges, d'alguna manera, i ara estem en un món les imatges circulen molt, molt més fluidament, no? Més ràpidament.
Sí, 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 sí. No,
no. Això en parlàvem amb en Joan Fontcuberta també fa unes setmanes, no? Del poder de la imatge, la fúria de la imatge, deia ell, fins i tot. Jordi, volem... tenim un esperit divulgatiu, per dir-ho així, i m'agradaria que expliquessis com és la teva feina. És a dir, si has de presentar-te davant d'algú que no sap res del món de l'art, quina és la feina d'un galerista?
La feina primera és la venda. Però la venda no la pots començar a fer a saco, no? Jo agafar la llista de clients i trucar, perquè això en 4 dies ho tindries tot cremat. Llavors, el que és més important, jo crec, de la nostra feina és una programació. Una programació vol dir a un any vista. O sigui, jo ara ja estic... Haig de començar amb el meu equip, amb la Sílvia i amb la Marta, hem de començar a programar el 2018. Per tenir una programació molt bona, els artistes han de tenir temps, no? Jo crec que fer bones exposicions, fer-les amb temps i que els artistes ho facin bé és la base de l'èxit.
Però, perdona, com es programen les exposicions? És a dir, tu veus un dia per casualitat una pintura d'un artista i t'agrada i el vas a buscar i li encarregues que en faci no sé quants per una exposició, o són ells que venen a oferir-se? M'imagino que una mica de tot, no?
Sí, em venen molts a oferir-se i és pesat perquè... perquè venen molts i no els hi faig... tot el cas que els hauria de fer. Però ja ens anem coneixent, ja porto, ja et dic, uns quants anys, i ja sé on hi ha els artistes que m'interessen. També mires la web d'altres galeries, ens anem vigilant uns als altres.
Oh,
estem parlant també ja a nivell mundial, no? Vull dir, els artistes estan a nivell europeu i internacional, i llavors ens anem estudiant a veure aquesta galeria que està fent. Això és el que us deia, que ha canviat molt. Abans hi havia un secretisme que ens donava un cert poder, ara tot està
a la vista.
No?
I no pot passar que es creï una falsa il·lusió? És a dir, si observant una altra galeria de sobte aposta per un artista i un altre el copia o s'inspira i també el convida i l'altre es fa una bola grossa, que potser aquell artista tampoc n'hi havia per tant i de sobte s'ha fet gran.
Sí, passa. I tinc un artista ara que em preocupa en certa manera perquè està a masses galeries i hi ha un excés d'obra.
Clar, però també pot cremar més ràpid,
sí,
això.
Sí, també.
A mi el que m'inspira molta curiositat és, sobretot, no tant els artistes consolidats, que això és evident, no? Si veus que li va bé en una altra galeria o que fa unes exposicions on sigui, molt bé, o que ven, però els artistes joves, els artistes emergents, que tu te'n cuides bastant, què hi busques tu o què hi veus en un artista jove per pensar que és un valor i que hi vols apostar?
És que, a veure, jo ara no vull semblar pedant. Per exemple, parlant de futbol, doncs jo ara tinc fills petits, tinc uns bessons, i el nen juga molt bé futbol. Llavors, jo els dic als meus amics, és que el nen juga molt bé futbol, i com ho veus? És que es veu, no n'he de saber, ja es veu.
Ho deus veure tu, perquè a mi costa horrors.
Ara que he vist el Torrecilla, segur que també ho veuria. Però vull dir que si estàs ficat en aquest món i veus molta gent i així... que una persona té un do o que destaca o que hi ha alguna cosa, ja es veu. A vegades no són tan emergents com gent també que no ha tingut sort a la vida, no? Per exemple, jo aquesta he fet una exposició d'una dona que no havia tingut mai l'oportunitat de fer cap exposició, ha tingut una vida difícil, molt currada, i jo li vaig donar l'oportunitat perquè vaig veure que hi havia una superpintora, la Maisa Corral, i l'exposició ens va sortir molt bé, va ser una exposició preciosa, i és una persona que estem prou de 50 i pico d'anys, no? Però què passa? Que no havia tingut mai la possibilitat d'entrar, diríem, en el circuit, no? I, en canvi, va ser una novetat i bueno, he venut quadros a gent estrangera i, bueno, han sortit coses. A vegades també és anar als estudis i remenar una mica, no? Que això també s'està perdent, per el que dèiem abans, com que tot es fa per emails i per whatsapps, es perd el que abans feien més els galeristes, que és anar als estudis, asseure'ns, fer un cafè, mirar obra, va, ensenya'm coses que tinguis amagades, ensenya'm coses antigues, va, deixa'm remenar. I aquí veiem a vegades més xitxa, no? Ara tot és més immediat.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
You're so like the lady with a mystic smile. Perdona, ha dit Mona Lisa, Mona Lisa, me la menjo?
No.
Torna-ho a posar, torna-ho a posar.
Crec que no.
Posa-ho,
posa-ho. Nat King Cole, per cert.
Escolta. Mona Lisa, Mona Lisa,
men have named you. Ah, home, no, Roger.
Estem parlant de la muntanya màgica amb el Jordi Bernades, galerista, parlant del negoci i de la passió de portar una galeria. Deies que havies començat amb 26 anys, començaves venent pòsters. Per què t'hi vas posar en el món de l'art gràfic en això, amb 26 anys? Per què tan jove? Tu volies ser pintor? Volies ser artista?
No era jove, eh? Els meus companys havien començat a treballar tots. I una barra traçat. O sigui,
és que abans les coses eren diferents ara.
Sí, una cosa és treballar, l'altra és muntar un negoci, també t'ho diré, eh?
Bueno, però...
Jo amb 26 anys feia coses pels altres, però...
Vaig ser una mica inconscient, però 26 anys... la gent ja portava 3 anys treballant. Jo havia fracassat econòmiques, estava fent història de l'art. Quan vaig començar a la galeria, no havia acabat la carrera d'història de l'art, ja anava retrasadíssim. Vull dir... No era tan jove com... Ara ho sembla, quan hi ha 26 anys. Uh-huh. Però també s'ha fet una mica... Hem allargat la joventut, no? L'hem ficat gairebé als 40 anys.
Si estudiaves història de l'art, vol dir que ja t'interessava el món de l'art. Però per ser pintor, com deia en Roger, ho havies pensat, això?
No, només
t'interessava?
No està dotat per ser pintor, no. Jo en aquest sentit que teniu aquesta idea de que els creadors són... també diríem, entre cometes, els empresaris, jo això ho crec. Jo crec que un empresari té molt de creador, ha d'ajuntar moltes peces, ha de pensar moltes coses. Jo he conegut un gran empresari que va morir fa 2 anys, que era cunyat meu, el Juli Soler, que va crear el Bulli.
Sí, i tant.
I era un creador, sí,
ja,
però amb majúscules.
No n'hi ha cap dubte d'això, és veritat. Sí. L'any 2013, en Jordi Bernades no en va tenir prou amb superar aquesta crisi que s'havia instal·lat a Europa, al món, vaja, i va decidir anar-se'n a Singapur i obrir una galeria.
Carai, noia,
què
quines coses
sembla,
fas,
què
eh?
Et sembla? Tot això com ha anat, Jordi?
No sóc tan... Mira, van venir uns clients i eren joves, eren inconscients també, pobres, eren advocats, i jo els hi vaig vendre uns quadros, perquè jo he vist del turisme. Aquesta nit hi ha un programa molt interessant a TV3 sobre el turisme a Barcelona, i m'interessa molt. Jo en aquests moments he vist el turisme, ja vaig començar el 92 i ara torno.
Perdona, això vol dir que els catalans, els barcelonins, no compren art? No comprem art?
Menys. El que jo vull dir és que aquests pobres advocats em compren i els dic que aquest negoci ha sigut boníssim, ha funcionat molt bé, a l'època bona, no a l'època de la crisi. Llavors em envien un e-mail i em diuen muntem una galeria, perquè els de Singapur són així, són decidits, muntem una galeria que es diu Bernades a Singapur. Jo en aquell moment vaig pensar, bueno, perdidors al riu i vam tirar endavant. Vam muntar una galeria, al cap d'un any la van tancar, en van muntar una altra, també la van tancar, i en aquests moments funcionem amb internet i amb fires. Estem funcionant bastant bé, però el local sí que es va haver de tancar perquè és la ciutat més cara del món. I els pobres nois, els lloguers que els hi fumien eren altíssims.
Vol dir que hi ha pintors, artistes catalans que s'estan venint a Singapur amb tota aquesta...
Sí. Alguns se'ls hi venen molt bé.
I quina diferència hi ha entre els gustos dels clients a Singapur o a Barcelona, per exemple?
Doncs és una de les meves grans sorpreses, no n'hi ha quasi cap. Es ven el mateix aquí que allà. El que té èxit aquí, té èxit allà. Els bestsellers d'aquí són bestsellers allà.
Quan un és bo, és bo, com
clar,
si diguéssim.
Vols dir que si escoltessin l'Estat de Gràcia, no els agradaria?
Els agradaria.
Aquí agrada molt, ho saps, això, no?
Sí, no sé si aquest humor català...
Això... Quadraria, no?
No quadra, sí que pura, això.
El xino, el d'origen xino, aquest humor no té tant.
Però és veritat que és una... O sigui, això constata la globalització total, no? Perquè en principi hauríem de tenir gustos molt diferents. Hem estat educats de manera molt diferent i el nostre entorn... No,
hi ha les mateixes marques a tot arreu. És un món... Molt decepcionant en aquest sentit. Viatges per tot el món i el mateix. Jo havia fet viatges amb motxilla pel tercer món. Ara te'n vas a Singapur, te'n vas a... No sé, Hong Kong, que té molta més vida, eh? Hong Kong m'agrada molt més. Però són ciutats que... No sé, és que hi ha les mateixes botigues a tot arreu.
Yeah. Això és veritat. Starry, starry night,
paint your palette blue and gray. Si no m'equivoco, aquest és en Don McLean cantant cançó a Van Gogh, no?
Vincent.
Starry, Starry Nights, la nit estrellada de Van Gogh.
Sí, 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 efectivament.
Molt bé, ens agrada aquesta cançó.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé, m'alegro.
És el mateix d'American Pie. No, American Pie?
Això ja no ho sé, veus?
Sí. Escolta'm, ara tinc ganes de comprar quadres.
Sí, no?
Sí, em passa amb aquesta secció. Quan ve un escriptor, vull llibres. Quan ve, vull sèries.
Jo el que tinc ganes, no tenim massa més temps, però el que tinc ganes és de preguntar-li a en Jordi Bernades com és treballar amb els artistes, que tenen aquesta fama d'excèntrics, d'informals, de caòtics. És un tòpic, això, d'artistes ja de totes les menes, o en general sí que són gent poc formal?
N'hi ha de poc formal, però si no ets massa formal, a la llarga et penalitza. O sigui, un artista també ha de ser bastant empresari, si vol triomfar. Tots els artistes del món contemporani, aquests que sonen i així, són molt empresaris, i són molt organitzats, i s'hi dediquen moltes hores, i tenen tota la seva secció de màrqueting d'alguna manera muntada. O sigui, aquesta idea de que, per exemple, Picasso era molt bohemi, i molt mujerier, o així, bueno, Picasso era un treballador infatigable, es passava 12-14 hores treballant al dia, i les seves dones el trobaven avorrit, però mai els treia a sopar. No? Sí.
Això també és una constant en aquesta secció de l'Estat de Gràcia, que parlem del tipus de creador que parlem, la resposta sempre és moltes hores, treballar molt, moltes hores.
Vull dir que és el que fem també aquí a l'Estat de Gràcia.
Exactament, sí, 8, tantes hores.
No, però és que si no ets organitzat, encara que siguis un molt bon artista, també el món actual et penalitza.
Però deies que ara ja no hi ha tant de contacte entre un galerista i un artista, per exemple, però tu encara sols visitar els tallers, els caus,
sí, però menys,
artistes?
Menys, perquè tu dius, bueno, escolta, has fet algun quadre nou? Va, enviem la imatge. Això, clar, abans no passava. Abans passes per el taller, que veurà. Això és una mica empobriment. Sí, de la meva feina.
I per tant, ja has perdut el contacte amb el seu procés creatiu o encara hi ha pintors que et truquen i et diuen, escolta, no me'n surto, no et podré portar els quadres perquè no estic inspirat, el que sigui, no sé què... Tu hi participes d'alguna manera en aquest procés?
Sí, depèn del grau de confiança, però bueno, també després de 25 anys els artistes que tracto són molt professionals.
Ja
no ja tenen fills, tenen o ja han tingut molta vida i ja no estan en tonteries d'aquestes.
La creació? Hem de preguntar per la creació,
per això
no?
Et deia, és que no ens enteníem amb la mirada, Roger, cosa que és estrany, perquè sempre ens entenem. Però anava a dir, no ens queda temps i no li hem preguntat a en Jordi
l'última,
en què compararia ell el procés creatiu dels artistes.
El procés creatiu dels artistes, jo no ho sé. El meu procés creatiu s'assembla més a un assaig literari. Has de tenir unes idees força, unes intuïcions, i després polir-ho molt, sobretot amb l'equip, no? Amb la gent de la galeria, anar-ho polint, i no surt en un dia, surt en diversos dies. No? I la feina de la galeria en tots aquests anys és com la muntanya màgica, és els dies són molt lents i els anys rapidíssims. Saps? La muntanya màgica amb les mans s'accelera.
Molt bé, molt bé.
Cada dia era lentíssim, al final...
En aquell sanatori, No, molt bé, aquesta referència ens encanta.
Home, sí. hem tancat perfectament la muntanya màgica avui amb el Jordi Bernades. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I la Sílvia Soler, moltíssimes gràcies.
Fins la setmana que ve.
Adéu.